Mira, avui és el Dia Mundial de la Pneumonia. I ull amb la pneumonia perquè el nivell de mortalitat és molt alt, sobretot perquè la majoria dels casos es considera un refredat comú que s'allarga i en el pitjor dels casos, en segons quines parts del lloc, es considera que és malària. Però el cert és que quan finalment es diagnostica de forma correcta ja és massa tard. A més, a causa de la pandèmia i de la malaltia de la Covid-19, n'hem sentit i n'hem parlat més del que ens agradaria. Doncs avui és el Dia Mundial de la Pneumonia. Soc el Ricard Álvarez. Parlem de coses de Lleida tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
També a les portes d'un nou cap de setmana, divendres 12 de novembre, hores d'ara amb 10 graus i mig a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, ho farem amb l'Armando Álvarez per conèixer la previsió per avui i sobretot de cara al cap de setmana, que em sembla que, a veure, ens agradi o no, el temps va passant i anem cap allí, cap al fred, cap a l'hivern, cap a les boires. Almenys a la zona de Lleida. Ara en parlarem amb l'Armando Álvarez. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Els divendres ens acompanya el Jordi Sitjà per fer-nos l'agenda esportiva del cap de setmana. Marxarem cap al carrer Príncep de Viana, on tenim la redacció del diari La Mañana, i parlarem amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez, de música en viu i en directe, també del Melo Malo. I avui música. Tindrem un grup de música, una persona d'un grup de música que estarà aquí, a l'estudi de COPE Lleida, la Trup. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de cinema, el divendres de cine, amb la Laura González, i després a 2:15 ja l'Espai Groc, amb l'Antònia Capdevila, amb la Puri Terrado, amb la Maribel Tos, del Caixa Fòrum, de l'Auditori Municipal Enric Granados, de la Biblioteca Pública de Lleida, per parlar de totes les activitats que es duen a terme en aquestes instal·lacions. Vinga, que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, com estàs?
Bueno, pues mira.
Aguantant el fred. Temps de tardor, de moment, temps de tardor. Però, Armando, què és el que ens espera pel que queda de dia i de cara al cap de setmana?
Bueno, encara d'avui, pues ja hem vist com ha començat, amb cel tapat o boires, les rodalies de Lleida, a zones, bancs de boira, boira alta o boira baixa, després s'ha alçat i ha quedat mig tapat. S'hauria d'anar trencant al llarg del dia. I, claro, aquí tenim una dependència del sol brutal, total, res a veure amb la costa. Si llueix el sol, hem de dir que el dimecres van tenir el dia més fred des del 9 de febrer, perquè no van tenir gens ni mica de sol, i no va passar la temperatura dels 10 graus. I dilluns havien arribat a 22, perquè teníem molt sol.
Sí, l'únic que va canviar és que vèiem el sol o no el vèiem.
Claro, és que això és tremendo. A part de també les condicions de la massa d'aire. I ara tenim un temps que serà una mica estancadot. És a dir, globalment podríem dir que serà assolellat, tranquil, poc vent, amb matinals fresques però no freda. Avui han estat entre 2 i 5 les mínimes, només ha glaçat als cims del Pirineu a 2.000 metres d'alçada damunt. I durant el dia pues, dependrà del sol. Pues el cap de setmana, que és tranquil i assolellat, almenys dissabte i bona part de diumenge, perquè al final se pot embolicar, però en les fondalades, Conca de Tremp, Plana de Lleida, Mig Segre, les zones baixes, baix dels rius, se podrien formar boires altes o baixes, i ja dependrà de la persistència. A mesura que avança el calendari, la persistència va avançant. Al desembre, pues, la persistència ja gairebé és tot el dia. Encara aquest cap de setmana podria trencar-se i lluir el sol, amb la qual la temperatura se podria enfilar 15-17 graus, que aquestes alçades pues, són ben bones. A les zones més altes, sol, exceptuant la cara nord del Pirineu, la Vall d'Aran, concretament, que sí que estarà més tapada, més núvol, i sobretot de cara a diumenge podria haver precipitacions, fins i tot de neu, que pot variar 1.200, però molt poca cosa. És a dir, en el temps de cara a la propera setmana, més focs, amb més núvols, boides, boidines, escletxes de sol, no hi ha un canvi a la pista important.
El temps de tardor, sí, sí.
El cap de setmana seria bo, però amb aquest fenomen del temps tranquil, que el temps tranquil de tardor també implica boires, boirines o núvols baixos, que mentre estan tapant el sol, pues, fan ambient frescot, i si s'estrenca el sol, s'estrenca els núvols, perdó, pues llueix el sol.
Molt
és a dir, temps tranquil de tardor.
De tardor, clar, és el que estem armant.
La propera setmana no es veuen grans canvis, és a dir, pluies, onades de fred, ni calorades, ni molt menys, sinó un temps així, jo diria pancit, no? Que és, però és que és que el tenim
no,
cada any.
No ho diguis així, no. Digues de tardor, temps de tardor, de tardor. I així ens entenem.
Sí, sí,
no, pancit no, de tardor.
Un temps així avorrit, però de tardor que pot
bueno, pues,
més o menys el sol, i dependrà d'això, que no es pot preveure. Però molt globalment bé. Sí que seria assolellat, fora de les zones enclotades, Prepirineu, pues, vamos, ideal per fer trekkings o fer passejades a l'aire lliure a les hores centrals del dia.
Pues mira, bona proposta. Armando, sí. Escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon
gràcies.
Cap de setmana. Gràcies.
Apa, que busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de diners, o de xifres, o de... no sé, de què puja, de què tot puja. Perquè l'índex de preus del consum, el que coneixem com IPC, a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran, corresponent a l'octubre, creix un punt i mig respecte al setembre i situa la taxa interanual en el Ulla, 6,2%. L'increment es nota sobretot en el grup de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles, que se situen el 24,2%, gairebé 7 punts més que el mes anterior. És que aquí les pujades ja és de setmana en setmana, de mes en mes. Ja no és allò dels 5 anys. No, no. És una barbaritat les pujades en el tema de les energies. També puja el transport fins al 12,3% i l'ensenyament fins al 1,4%. Pel que fa a la taxa intermensual, els preus entre setembre i octubre a la demarcació de Lleida creixen un 1,8%. A Catalunya, l'IPC anual creix també un punt i mig a l'octubre i se situa en el 5,2%, la taxa més alta de la sèrie històrica des de que es tenen xifres. L'escalada de preus, sobretot de l'electricitat, ha fet que l'Agència Catalana de Consum hagi rebut en 10 mesos del 2021 un total de 221 reclamacions de consumidors lleidatans contra companyies del sector elèctric, el doble que en tot l'any passat. Les diferències per l'import facturat, les divergències contractuals i el preu aplicat són les principals queixes tramitades des de Lleida. Passem a parlar de successos, i és que un intern de la presó de Ponent ha calat foc cap a les 11 del matí d'ahir dijous a unes mantes de la seva cel·la del Departament Especial de Règim Tancat i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per inhalació de fum. Els funcionaris han hagut d'intervenir amb els equips d'extinció d'incendis i han tret el pres de la seva cel·la. Els serveis mèdics han decidit traslladar-lo a l'hospital, tot i que doncs a la tarda ja tornava a ser a la presó. En les darreres setmanes hi ha hagut incidents rellevants amb interns d'aquesta presó i els sindicats critiquen la mala gestió de la seguretat del centre. I un centenar de ramaders del sector lleter s'ha concentrat davant la planta de Lactalis a Mollerussa per posar de manifest la greu crisi que pateixen i alertar que cada vegada estan tancant més explotacions. En aquest sentit, han reclamat al govern que demanin els contractes a les indústries perquè es pugui comprovar si cobreixen o no els costos de producció, tal com diu la llei de la cadena alimentària. La protesta s'emmarca amb el conjunt d'accions que el sector porta fent des de l'estiu pel problema que hi ha amb unes marques blanques de llet que hi ha a l'Estat, i per això també se n'han fet altres punts d'Andalusia, Zamora i Galícia. Els ramaders també han fet una marxa lenta per la Nacional 2 i han portat la protesta també davant de supermercats de la zona. Obrim la plana local, a la ciutat de Lleida, perquè la paeria ha denunciat que veïns de Pardinyes van increpar i amenaçar dues regidores municipals que van mantenir una reunió a Orbe Park per tractar sobre el conflicte del futur alberg. Les postures de l'equip de govern que encapçala l'alcalde Miquel Pueyo i els membres de la plataforma en defensa de la residència de Pardinyes són diametralment oposades i durant aquests darrers dies ha quedat de nou de manifest. Aquestes reunions, que es van fer de manera discreta, no van acabar gaire bé, més aviat al contrari. Dimarts, Miquel Pueyo va rebre els membres de la plataforma i, segons sempre fonts municipals, la reunió es va desenvolupar en un to cordial i de diàleg, tot i que en un moment donat l'alcalde va aixecar-se de la taula i va donar per acabada la reunió. Un dels membres de la plataforma va titllar Esquerra de comportar-se com un partit d'extrema dreta i va advertir que això incrementaria els vots de partits d'extrema dreta en les eleccions. L'alcalde, per tant, va dir que no podia admetre aquesta acusació. Tanmateix, la persona que havia fet el comentari va aclarir que se l'havia interpretat malament i que no pensava que Esquerra es comportés com un partit d'extrema dreta. Finalment, l'alcalde va acceptar l'aclariment i la reunió va continuar en el mateix to cordial que havia tingut des de l'inici. No sé si va haver un intermediari que els hi digués: vinga, va, doneu-vos les mans, i com si no hagués passat res. Com nens, com a l'escola. Falta la figura del mestre o de la mestra dient: va, no us enfadeu, que no t'ho ha dit bé o no ho has interpretat bé. Ah, val, doncs accepto les disculpes. Vinga, tornem, ens asseiem. Si el tema és tan important, escolta, aclariu-ho ja d'una vegada, perquè és que el temps passa, les despeses van passant i no s'aclareix absolutament res. El que queda clar és que l'Ajuntament de Lleida, i particularment, presumptament, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, estan decidits i enrocats en que l'alberg només, de tot Lleida, només pot anar en aquell solar. Això és el que s'ha donat a entendre des de l'Ajuntament de Lleida. No hi ha cap altre lloc més idoni a tota la ciutat de Lleida que aquell solar. No n'hi ha cap més, només és aquell, només pot ser allí. Per altra banda, hi ha les idees de que un macroalberg és una cosa que ja no es porta, que ja s'ha aprovat i que s'ha deixat de fer anar. En fi, així estan les històries. Per què estan tan enrocats en aquell projecte i en aquell lloc? De moment no se sap, perquè de transparència és res, zero. Va, acabem amb dos notícies, una bona i una no tan bona. La bona és que Lleida recupera l'aplec del Caragol, la Fecoll, inicia demà mateix la preparació de la festa per al maig del 2022, que comptarà amb 13.500 penyistes. La no tan bona, que el pla de Lleida passa a nivell molt alt de risc de rebrot. Ja ho anunciàvem ahir, les xifres no estan sent bones, sobretot el pla de Lleida, i això es va transformant en aquestes xifres. Les comarques del Pirineu es mantenen en risc moderat. Salut ha notificat 59 nous positius a tota la província de Lleida, dels quals 55 són al pla de Lleida i 4 al Pirineu, tots amb prova PCR feta.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
I a les portes d'un nou cap de setmana tenim la nostra agenda d'esports, l'agenda esportiva que ens la porta el Jordi Sitjà. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, què tal?
Comencem parlant de futbol i ho fem concretament de futbol femení.
Doncs sí, i comencem amb la EM, que ve de quedar eliminades a la Copa de la Reina 1-2 amb un bon gran partit contra l'Espanyol, però en Lliga vol continuar en aquestes bones sensacions i jugarà diumenge a les 12 contra el Racing de Santander. De moment, les noies de Lleida van 13-0 amb 7 punts. Per altra banda, les Lleones de Pardinyes jugaran diumenge a 2-6 contra el Fontsana Fatjó, un rival directe per a la salvació. Recordem que el Pardinyes encara no ha aconseguit cap victòria aquesta temporada i segueixen a la tercera categoria del futbol femení.
En futbol masculí, molt soroll aquesta setmana al voltant del Lleida Esportiu. Ens centrem nosaltres a la part esportiva.
Doncs sí, en el que és merament esportiu, aquest cap de setmana el Lleida jugarà a Cerdanyola del Vallès diumenge a les 5:30 contra el Cerdanyola. Recordem que és un equip recent ascendit de tercera divisió, on l'any passat va passar i va superar un playoff derrotant a grans equips com el Sant Andreu, i el Lleida vol seguir amb aquesta bona dinàmica, ja que ve de guanyar el cap de setmana passat contra l'Espanyol B, un rival directe. Ara mateix el Lleida està desè i a tan sols 6 punts del primer classificat. En futbol amateur destaquem aquest cap de setmana un partit de la segona catalana grup 7A. Ens trobem un segon contra primer amb tan sols un punt de diferència. Són el Lleida B, el filial del Lleida, contra l'Alpicat. Es jugarà demà dissabte a 2:00 PM al camp de Torrefarrera.
Bàsquet. En bàsquet femení, el Cadí i la Seu segueixen d'aturada de seleccions, però en bàsquet masculí, el Força Lleida busca seguir la ratxa de victòries.
Doncs sí, perquè dimecres va jugar contra el Càceres i van guanyar amb solvència. Volen seguir amb aquesta bona dinàmica. Ara mateix es troben amb 5 victòries i 2 derrotes a la part alta de la classificació. I diumenge, a les 12:30, jugaran contra el Valladolid al Barris Nord. En Lliga EVA, l'Alpicat jugarà a Mataró contra el Mataró, la setena jornada de Lliga, dissabte a les 6:30. Els mataronins es troben els alpicarins es troben antepenúltims amb tan sols 2 victòries i porten 2 jornades de seguides perdents contra rivals directes.
Parlem d'hoquei, perquè amb hoquei femení el Vila-sana ja van començar la lliga amb victòria a domicili, ara busquen refermar-se a casa.
Sí, primer partit i primera victòria, 2-4, i ara toca estrenar-se a casa dissabte a les 7 contra el Voltregà Stern Motor.
El hoquei masculí també segueixen d'aturada. Em sembla que ja la setmana vinent, no, l'altra, torna el Lleida a llista. Futbol sala, Jordi.
Doncs sí, trobem a tercera divisió un altre partidàs, primer contra segon, Esplugues de Llobregat, l'Amsauto Futsal Lleida. Aquest partit el podreu veure diumenge a les 7 a Esplugues, en aquest cas, i clarament aquest partit marcarà el camí d'un d'aquests dos a segona divisió B.
Parlem de vòlei.
Doncs sí, perquè el Rodi Balàfia Vole i els nostres nois segueixen segons amb 13 punts a tan sols un del primer classificat i van aconseguir una altra victòria la setmana passada. Aquest cap de setmana jugaran al Cesilles contra el club voleibol Eivissa a les 3:30 demà dissabte. Escoltem a Carles Oca, entrenador de l'equip.
Aquest cap de setmana ens desplacem a Eivissa amb totes les intencions de sumar una nova victòria, perquè l'Eivissa està classificat en la penúltima posició, però no ens podem confiar perquè sempre un desplaçament és complicat. L'Eivissa és un equip veterà, però que ens pot tenir algunes peces importants i que ens pot ficar en dificultats si no juguem bé. Llavors, màxima concentració com sempre i intentar assolir una nova victòria i sobretot un bon joc.
I acabem amb dos esports que habitualment passen desapercebuts, però que si hi ha notícia i a Lleida, doncs aquí te l'explicarem amb el Jordi Sitja. Primer de golf, concretament de pitch and putt.
Doncs sí, perquè els millors jugadors del món es citen a partir d'avui al Pitch and Putt Torre-Serona. Avui comença la primera prova de la primera edició del circuit World Pitch and Putt Tour, que constarà de 6 proves que celebraran durant el final d'aquest any 2021 i l'inici del que ve 2022, on el premi per al guanyador està dotat de fins a 3.600 euros.
Déu-n'hi-do. I acabem parlant d'atletisme.
Doncs sí, perquè l'atleta tarragueri Raül Arenas disputarà una cursa solidària aquest cap de setmana que començarà a l'est, a la Vall d'Aran, i acabarà a Tàrrega. Seran un total de 216 quilòmetres i està prevista l'arribada a Tàrrega diumenge 14 de novembre a les 12:00 PM a la plaça del Carme. Aquesta cursa té un propòsit solidari que recapta fons per a les persones que pateixen problemes de salut mental.
Escolta, jo suport anar a córrer, no, eh? I aquestes distàncies tampoc. Jordi Sitja, bon cap de setmana.
Igualment. Adéu. Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ya es hora de comerse el mundo. ¿Y qué mejor que a bordo de un crucero? Ahora, en vez de Travel Brand, te lo ponemos muy fácil para que surques todos los mares. Porque si reservas antes del 29 de noviembre, te llevas hasta 500 euros de descuento y muchas ventajas más. Reserva ya tu crucero en vez de Travel Brand en el 902-200-400 o en vedetravelbrand.com.
Papá, hoy bajo yo la basura.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en todos los lavavajillas Finish Quantum.
Y los puedes
puedes combinar como quieras.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que fem el viatge que ja t'havia dit cap al carrer Príncep de Viana, a la redacció del diari La Mañana, on tenim el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Oye, por cierto, tú no me estarías escuchando el martes a la 1:30, ¿verdad?
Pues
no.
Posiblemente sí, ¿sobre qué iba?
Ah, sí, no, era tertulia de políticos.
Uy.
No, por eso te lo digo. No, porque, mira, saqué tu nombre. Saqué tu nombre porque justo se incorporaban y salían de una reunión para tratar de acelerar los planes per les bases. Entonces yo, me explicaron historias y yo le dije, mira, yo te lo resumo. ¿A Andrés Rodríguez le va a gustar lo que vais a presentar, sí o no? Y me dijeron, hombre, no sé, creo que no. Pues entonces, nada, estamos como estábamos, ¿eh?
Sí, ya he oído más o menos de qué va el asunto y no solucionan nada.
Nada, el camping y poca cosa más. Bueno, lo demás sí, enjardinar, fer per coses esportives, sí. Pero vaya, nada.
Mucha tontería, es lo que tienen, nada, o sea, más.
Que nada, de momento les bases, nada, sigue ahí. Bueno, sigue ahí. Ya veremos, ¿eh? No se ha movido ni una piedra, ¿eh? O sea que las intenciones son como siempre muy buenas, pero no se ha hecho nada. Veremos cuándo se empieza. En fin, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí, guerreando, como siempre.
Guerreando.
Y ya empezando a contar de que hay festivales.
Vale. Por cierto, el Café del Teatre sigue cerrado.
Sí, el Café del Teatre lo dedicaremos en el melómano.
Vale, perfecto. Sí, porque
sí,
yo
cerrado.
Creo que es un tema que ya, vaya, ya roza el esperpento total, ¿eh? O sea, ya no te digo que lo lleve quien quiera, pero que esté abierto. Que esté abierto.
No tiene nombre y, bueno, ya parece ser que se han puesto por medio los servicios jurídicos y, bueno, y esto va para largo. Este año yo creo que ya nada. Y pero mira
es,
que
es una vergüenza
Ayala,
esto, ¿eh?
Ayala ya se anuncia para el día 12 de diciembre y eso es una chica que yo la he seguido desde el principio, ya tiene dos discos. Joder. Tenía muchas ganas de verla en directo y, bueno, como no cambien de sala, al Café del Teatre no va a ir, seguro.
Hombre, 12 de diciembre lo veo difícil, ¿eh? Es dentro
no,
de
este año ya lo podemos dar por perdido, creo.
Pero eso es una vergüenza total. Bueno, va, venga, esto lo hablamos después. Venga, va, las buenas noticias.
Bueno, se está desarrollando desde la noche el 10º Ponent Rocks Festival. Obviamente el Rudimentari que tenía que actuar en el Café del Teatre,
sí,
pues
sí.
Se pasó ayer a la Boite.
Hablamos con Oriol Ferre y, claro, es verdad, tuvieron que reubicar dos conciertos.
Sí, el de ayer y el de esta noche, que pasa a la Sala Manolita, que es el Rodrigo Laviña y su combo, Juli Giuliani y tal Skoll. Pero bueno, al menos se hace.
Sí.
Y luego el sábado se traslada la Clara Gisper al Teatre Ateneo de Tárrega. Y el domingo, en el Beat Café, al mediodía, está el Mickey Puig como pinchadiscos. Y por la noche, en el Spy Orfeo, la Memis y la Group.
Uh-huh.
Al menos se está haciendo el 10º aniversario.
Sí,
pero bueno,
sí.
A mí el que más me incumbe, el que más me gusta, es el que se hace en Tárrega, que se ha recuperado después de 3 veces que lo habían aplazado, que es el Addicted Fest, que reúne a 10 bandas en Tárrega en el Spy del Mercat el sábado a partir de las 3 de la tarde hasta las 3 y media, son 12 horas y media de descarga, con 10 bandas de más o menos de perfil punk. El aforo está al 80% de su capacidad, obviamente, y las entradas quedaban algunas, pero es que hace un momento que me han llamado de la organización diciéndome de que por favor que diga de que ya se han agotado las entradas para evitar gente de que vaya allí a última hora a taquilla y tal, porque las han vendido a las últimas online, porque les han reducido un poco más el aforo de la capacidad.
Vaya. Hombre, bueno, siempre es un problema porque se te queda gente fuera, pero, oye, transmitir un sold out, un lleno, pues es de satisfacción también, ¿eh?
Sí, bueno, es para evitar de que la gente coge el coche y hace kilómetros,
claro.
Y dice, esto, mira, aquí quedan unas entradas, como os había dicho en un principio, pues no, se ha agotado ya por completo y bueno, al menos después de... Este se aplazó el año pasado, el 4 de abril, y el 24 de octubre se habían anunciado, y hasta el final se hace por fin este sábado.
Ajá, muy bien.
¿Qué bandas hay? Las Penades, que son de aquí, Shock, Demofobia, Arpa Viejas, Scupe, Suburban Rebels, Manolo Cabeza Bolo y Los Que No Dan Pie con Bolo, Su Versión X, Guerrilla Urbana y Vómito. Los que son del rollo ya conocen a todas las bandas.
Es que, ojo, yo siento, yo es que siempre te lo digo, esto de los nombres no lo tenemos que revisar, pero bueno, es igual. Oye, no, siempre digo lo mismo, cuando hablo del tema de los nombres, los Beatles son las cucarachas. Ya, lo que pasa es que en inglés, pues bueno, no suena, como no sabemos lo que, no se sabía lo que decíamos, pues bueno, los Beatles, las cucarachas, ¿eh? O sea que al final, bueno, esto de los nombres es muy relativo. Lo importante es que hagan buena propuesta musical, eso está claro.
Exacto. Bueno, también tenemos que decir de que el Diagonal, ese bar musical de Pardiñas, que es de los clásicos del ocio en Lleida, después de 27 años de servicio, mañana sábado se despide.
Vaya.
Un lugar de reunión allí donde se combinaba música, videoclips, bueno, de todo. Era un sitio muy entrañable. Pero bueno, todo lo bueno se acaba.
¿Pero no hay relevo generacional o es que no...?
Sí, imagínate quiénes lo van a relevar, los chinos.
Ya.
Es así de triste. Sí, pero son los únicos que pujan ahora por la hostelería.
Sí.
¿Cómo está el percal?
Es verdad, es así. Venga, ¿qué más me explicas?
Venga, tenemos el ciclo Vesprades, que cuenta con dos nuevas citas este fin de semana, el sábado en Golmés con Juan Lozano y su nuevo proyecto Los Frentes Abiertos, y el domingo en la Granadilla con Amulet. Tenemos también en el Antares dos conciertos con taquilla inversa. Uh-huh. El primero llega esta noche a las 10:30 con Javi Queral, que hace poco presentó su tema estrella, que es Mírala, y mañana sábado con Carla Escoy, también a la misma hora, que hará temas propios y versiones pues de gente como Amy Winehouse, Extremoduro o El Niño de la Hipoteca. Y luego una gran cita para La Boite, que ya empieza otra vez a tomar su espíritu rockero, que es el sábado por la noche a las 10:15 por solo 8 euros, dos de las bandas leridanas con más poderío, como son Sauk y Steinbock. Pues doble bolo de ellos en una descarga que promete en La Boite. Además, los dos son de la factoría Pepe Marín Rock,
sí,
porque fueron ganadores de distintas ediciones.
Oye, te iba a preguntar...
Me enorgullece mucho.
Sí, te iba a preguntar, hace unos minutos se ha presentado que se empezará a preparar el Aplec del Caragol del mayo del 2022,
sí,
con lo cual
sí.
Ya se supone que la cosa va a ir mejor. El Pepe Marín también lo vamos a recuperar, ¿no?
Sí, a principios de año, tal como vaya ya el percal, pues sí, seguramente que lo convocaremos y vamos a ver si lo retomamos después de 2 años de paro.
Hombre, hay ganas, ¿eh? De
obligado.
Pepe Marín, es un concurso, recordar, es un concurso de rock con grupos que pueden ser más jóvenes, más viejos, más de trash, más de metal, pero que sea... de rock y que sean temas propios. Al final es la gracia, ¿eh? Y además, es verdad, han salido grupos interesantes del Pepe Marín, ¿eh? Ganadores y finalistas, con lo cual se encuentra a faltar. Por cierto, el tema de l'Antares, lo de la taquilla inversa, que això és quan sortiu, doneu uns diners que no te'ls cobren a l'entrada, te'ls cobren, o sigui, no, te donen la possibilitat de que ho paguis a la sortida, segons si t'ha agradat o no l'espectacle, però aviam, siguem una mica solidaris amb els artistes, ¿eh?
És això, ¿eh? Sí, Ricard, esto es como el sistema antes de, pues tocaban los músicos y pasaban la,
sí, señor,
la bandejita. Pues es bien hacer lo mismo.
Ya está, vull dir que siguem una mica, no sé, empàtics, ¿eh? Nos ponemos en la piel de los demás y oye, si han estado ahí un rato haciendo buena música, pues lo vamos a reconocer. Venga, va, vamos con el meloma, lo que hoy tengo ganas de escucharlo. Andrés.
Vamos allá. La adjudicación del Café del Teatre está tardando más de la cuenta. Y eso nos tiene muy mosqueados a todos los que somos consumidores de música en directo. Por más que desde la paería se diga que el proceso se encuentra en la fase final, esto huele a chamusquina. Piensa mal y acertarás, dicta el refranero. Jamás había visto un consistorio tan empeñado en cargarse todo lo que funcionaba bien en esta urbe, culturalmente hablando y más. Está muy claro que solo piensan para ellos y sus propios beneficios, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El Café del Teatre lleva 2 décadas funcionando a las mil maravillas de la mano de Toni Revés, quien ha sabido darle el carisma preciso a ese espacio destinado básicamente a la música en vivo. con una programación estable de conciertos de jazz, folk, canción de autor, pop, rock y lo que se tercie, se ha consolidado como uno de los máximos referentes de la música en esta triste ciudad. También acoge recitales poéticos, presentaciones literarias, exposiciones, proyecciones y cualquier evento con cara y ojos. Tras dos décadas de brillante trayectoria, aterrizan en el consistorio los que están y a saber qué estarán maquinando, que ya llevan más de 4 meses con este centro cultural chapado, solo abriendo sus puertas para coger el interfado y un recital poético musical, porque forman parte del beneplácito de los actuales inquilinos de un ayuntamiento que no se merecen ni por asomo. Como la gente tiene muy mala memoria, cuando le conviene, es preciso recordar que en diciembre de 2019, después de 4 nominaciones, el Café del Teatre fue reconocido en los 17 premios de la industria musical del directo, con el premio ARC a la mejor programación de espacio musical o sala de conciertos. Un ingente número de personas, tanto lugareñas como foráneas, han disfrutado en alguna ocasión de este espacio que con su responsable desde su creación ha contado con una excelente programación, sin hacer ascos a ningún género o estilo, convirtiéndolo en un lugar idóneo de encuentro lúdico y cultural, especialmente a nivel musical. Con una media de 150 conciertos al año, en estos 20 años el Café del Teatre se ha convertido en un referente ineludible del que Lleida se puede sentir muy orgullosa. El equipo del que Toni Revés se ha rodeado también es digno de todos los elogios, desde el responsable de la sonoridad, que lo ha convertido en la sala con mejor acústica del lugar, hasta los del servicio de barra, siempre tan afables y atentos. La política es un cáncer maligno, aunque confío en que en esta vez no pueda cargarse el mejor café del teatre. ¡Oh, yeah!
A ver si tienes razón, ¿eh? Porque de verdad, te lo decía al principio, me parece vergonzoso total, ¿eh?, lo que está pasando, no lo entiendo, ¿eh? O sea, pocas salas que tenemos en Lleida, solo hace falta que las cerremos, no sé, la puedes mantener abierta mientras haces todo el concurso, o sea, que es que no sé por qué se tiene que cerrar, exacto. Pero bueno.
Claro, mientras se hace el concurso, mientras se toma el relevo, claro. Pues que siga el buen funcionamiento que tenía.
Es que los perjudicados, la gente que no podemos ir y los artistas que no tienen otro sitio donde ofrecer sus creaciones, en fin.
Claro, ten en cuenta que ya la programación ya estaba prevista, sí, porque claro. Ahora son meses que salen todos los artistas, y ya estaba, y van, pues mira, van cancelando o cambiando de salas.
Sí, es una pena. Andrés Rodríguez, como siempre un placer, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Qualsevol diria que anem de cara al mal temps, o de cara a l'hivern, escoltant aquesta música. Porta per títol La Ballada, són la Troupe, i avui està amb nosaltres l'Ernest Garrido. Ernest, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Que, per cert, tu ets la veu, ets el cantant.
Jo, sí, malgrat no ho sembli, amb aquesta veu ara una mica encostipada, però sí, la veu cantant del grup.
Ara, al començar el tema, clar, són temes... Aviam, es pot escoltar... La música es pot escoltar tot l'any.
Exacte.
Però al començar el tema, dic, això és de primavera, d'estiu, eh?
100%. A més, va ser quan vam estrenar la cançó aquesta, eh? La vam estrenar just amb quan va esclatar la primavera, aquest 2021. En ple mes de maig, i va ser això, va ser de cop una onada d'aire fresc, de clar. Dir, ostres, que bé que entra, no, això, ara?
Uh-huh. Escolta, vosaltres sou un grup musical format amb pandèmia.
En plena pandèmia.
En plena pandèmia.
Un Covid baby o alguna cosa així, no en diríem?
Sí, no ho sé.
Sí, no, mira.
Home, d'aquí uns anys, d'aquí uns anys se li haurà de posar algun nom.
Sí, no, vam néixer oficialment, diguéssim, en plena pandèmia. Sí que és veritat que era una idea que venia de molt abans, però el trobar-nos sense concert, sense feina, sense parats a casa, sense fer res, vam dir, bueno, doncs posem-nos a crear, engeguem aquest projecte de temes propis que teníem ganes de fer, i mira, i ja està, ja és una realitat.
Sou de qui sou, la Troupe?
Doncs som molta gent. Som
la trup o la trupe.
Exacte,
dit.
Sí.
Però
això,
bueno, la trup.
Ens va bé qualsevol de les dues maneres. Som molta gent, de veritat. Som una trupe bastant gran. Som 6 persones a sobre l'escenari. Uh-huh. El Josep al baix, la Núria a la bateria, la Joana a l'acordió, la Judit a la guitarra, el Gregori als teclats i jo mateix a la veu. I llavors a darrere hi ha també un equip de tècnics i de persones que s'encarreguen de diferents àmbits, com la comunicació amb el Joan Masdeu, les xarxes de l'Anna Borràs, tot el tema de vídeo i imatge del Joan Sant Martí. Vull dir que som una gran trupe de gent que, bueno, que estem aquí.
Però com us vau conèixer?
Doncs tot ve de que el Gregori...
Tots ja estàveu al món de la música, suposo.
Tots venim del món i ens dediquem gairebé a la totalitat a això. El Gregori i jo, el teclista, sí que treballem junts de fa molts anys, amb diferents coses, amb diferents projectes. De fet, tenim una empresa junts. Mm-hmm. Som socis, ja, oficialment. I va ser una mica entre els dos, vam dir, bueno, què, ho engeguem ja, no ho engeguem ja, aprofitem el confinament, doncs vinga, aprofitem el confinament, i en lloc de pensar en que la casa se'ns cau a sobre, anem a intentar fer música, que és el que també ens agrada, i a gaudir-ho així, i així vam néixer, i després vam començar a buscar diferents companys i diferents músics que coneixíem del uh-huh. voltant, tots ens van dir que sí, els tècnics també, vull dir que tot va anar sobre rodes. Uh-huh.
El tema de la pandèmia, anem a deixar-ho com una cosa anecdòtica per entendre'ns.
Sí.
I a veure si la podem oblidar quan abans millor, les coses
exacte.
Com siguin.
Sí, sí.
El que no és anecdòtic és que vosaltres teniu ja el vostre primer disc al mercat, que porta per títol Festisme, que jo crec que ja és el que us deia al principi.
En fer que la gent s'ho passi bé. I les ganes són aquestes. La veritat és que les dues oportunitats que hem tingut de presentar-lo en directe han anat superbé. La gent la veies asseguda a una cadira, perquè encara hi havia cadires, i amb aquelles ganes de voler aixecar-se, no? I de saltar, però, bueno, ens havíem de contenir, però esperem que ara, quan engeguem gira a partir d'aquesta primavera del 2022, d'aquí uns quants mesets, que ja sigui la gira oficial i de presentació, doncs esperem que realment les mesures ja siguin gairebé nul·les, o nul·les al 100%, i puguem gaudir les festes com ho fèiem abans.
Suposo que amb ganes, de començar.
Moltíssimes. T'ho pots ni imaginar.
Què teniu tancat?
Tancat...
O en quin lloc us faria il·lusió actuar?
No, mira, estem en procés de tancar la presentació, que no... També ens estem trobant que és això, que les programacions van gairebé més a més.
Sí, sí, clar, és que ara és complicat.
Està sent molt difícil, i la veritat és que ja ens ho esperàvem, també ja sabíem que la situació ens costaria, i estem treballant, ara mateix estem treballant ja per la gira de l'estiu, que comencen a sortir algunes dates ja per diferents llocs, però principalment ens estem centrant molt en la presentació del disc, que volem que sigui una presentació gran, sonada, una presentació molt festiva, i que no sigui només d'un concert, sinó que estem treballant per fer tota una jornada completa a nivell cultural, artístic i musical, bueno, a un lloc... No es pot dir encara, però,
no el diem.
Estem treballant en això, i esperem que també tingui el ressò suficient com perquè allò es faci el més gran possible.
Havíem escoltat una albada al teu costat. Aquesta és Fins que caigui el cel.
Sonen cançons de poetes, volen les notes al vent. Són les que...
Estem parlant amb l'Ernest Garrido, és el cantant de la trup. Són 6 membres. L'epicentre el podem ficar al Vallès.
Correcte, el Vallès Oriental, i Baix Montseny, que també m'agrada remarcar-ho, que és casa meva. La subcomarca, que esperem ser comarca algun dia, del Baix Montseny. Sí, terra de trobadors, terra de poetes, terra de músics i terra de rumbia vallesana, que és una mica l'essència de tot plegat i el que ens ha fet treure un disc així, creiem. Creiem que hem begut aquesta essència de la rúmbia i ha sortit aquest resultat.
Doncs, Ernest, t'agraeixo moltíssim que haguis vingut. Jo crec que del món de la música és la primera persona que trepitja els estudis de Cope Lleida després...
Veus?
de tota la història de la pandèmia i del tancament. Per tant, estic content també, justament perquè hagi pogut passar això. Al final són aquests passets.
Sí, és el granet de sorra. És anar fent petites coses en moments concrets i jo recordo una frase que vaig veure un dia en un festival que deia... no sé com anava ben bé, no sé si deia... Petites persones fent petits gestos poden canviar el món, no? I mica en mica és anar-se guanyant un lloc a mesura que,
i tant que sí,
anem progressant.
Ernest, que ha estat un plaer conèixer-te. Et posaria deures, ja sé que no depèn de vosaltres, és a veure si podem tancar una data a Lleida.
La tancarem i esperem veure'ns aviat. Segur, n'estic convençut.
Una abraçada, Ernest.
Gràcies igualment a vosaltres.
I nosaltres que ens n'anem ja directes cap a la una, sóc el Ricard Álvarez. Després hi tornem amb el migdia de Cope Lleida, parlant de cinema, el divendres de cinema, la Laura González, i a l'Espai Groc amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure del cap de setmana.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La subida de precios ahoga a las familias y a las empresas y justo antes de las Navidades. Hoy hemos conocido el dato definitivo del IPC del mes de octubre, que se sitúa en el 5,4%, una décima más baja de lo que ya había adelantado el INE hace un par de semanas. Sigue siendo la cifra más alta desde 1992. Hace casi 30 años no se producía una subida así de los precios en un mes de octubre. La verdad que asustan los números que ha dado el INE. La electricidad, por ejemplo, ha subido un 62,8% en el último año y los combustibles un 57,1%. Estas son las dos partidas más llamativas, las subidas más importantes que afectan además a todo lo demás. Y lo pagamos de forma directa cuando llega la factura de la luz a casa o cuando vamos también a la gasolinera a repostar, pero también de forma indirecta porque los productores empiezan ya a repercutir ese aumento de costes. La subida de los combustibles es, por cierto, uno de los motivos que ha llevado al sector del transporte a convocar una huelga en plena campaña de Navidad. 3 días de paros, el 20, el 21 y el 22 de diciembre. Y es que en el último año los transportistas pagan unos 1.000 euros más al mes por llenar los depósitos de sus camiones, según los datos de la Federación Nacional de Transportistas Autónomos. Una cifra inasumible a la que tienen que sumar también la famosa euroviñeta, una tasa que se pagará en 2024 por día, semana o año por usar las carreteras. En fin, que el sector está que trina e imagínate el daño que pueden hacer si finalmente llevan a cabo esa huelga en los días previos a la Nochebuena. Si esos días normalmente todo está más caro, si no llegan camiones además a los mercados centrales, pues no quiero pensar cómo se va a disparar el precio de los alimentos. Así que más vale que seamos previsores, que compremos ahora y congelemos. Es lo que nos recomendaban precisamente ayer en este programa, nos lo recomendaban desde Mercavalencia. Así evitaremos pagar aún más y el susto de ir a por algo y no encontrarlo, porque puede haber también desabastecimiento. Sin ser un apocalipsis, es algo que no obstante tenemos que tener en cuenta. Pero es que hay más subidas. La vivienda un 20,5%, los hoteles, cafés y restaurantes han subido un 2% y los servicios de ocio y cultura un 1,5%. Pues estas son las cifras que ha dado el INE. Pero vamos, que no hace falta ver los números y las estadísticas para darnos cuenta de esa tendencia alcista que nos afecta a todos y que día a día notamos cada vez que vamos a comprar o pagamos una factura. Uno se da cuenta de que el dinero nos cunde menos. Este es el panorama que tenemos, en el que los consumidores perdemos poder adquisitivo porque los salarios no crecen al ritmo de los precios. Esto daña al consumo, las empresas son menos competitivas y añade a esto que la subida del IPC dispara también la factura de las pensiones, justo en un momento en el que la hucha de las pensiones está más que tiritando. Es viernes 12 de noviembre, un día que tiene otras noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
La nueva fajana que ha formado la lava del volcán de Cumbre Vieja en La Palma está a punto de unirse con la que se generó con la erupción del volcán de San Juan en 1949. Por otra parte, el Cabildo de La Palma ha aumentado hasta 1009 las hectáreas totales afectadas. Ya son 55 días de erupción. Después de conocer los brotes de coronavirus en colegios de San Cugat, en Barcelona y en Getafe, Madrid, se ha declarado otro brote de 243 internos en la cárcel Brians 2, también en Barcelona. Se ha suspendido los permisos y salidas programadas de los reclusos, las visitas y los vis-a-vis. En el exterior se están tomando nuevas medidas de contención del coronavirus. Países Bajos, por ejemplo, ha anunciado que la hostelería y las tiendas no esenciales tendrán que adelantar la hora de cierre a las 7 de la tarde. Turquía, por otro lado, está prohibiendo volar a iraquíes y sirios a Bielorrusia debido a la crisis migratoria. El líder bielorruso, Alexander Lukashenko, sigue amenazando con cerrar el tránsito de combustible a través de su país en caso de nuevas sanciones de la Unión Europea, aunque Rusia ya ha anunciado que seguirá suministrando gas a Europa de acuerdo con los contratos firmados. En Asís se han reunido esta mañana 500 personas desfavorecidas con el Papa Francisco. El Santo Padre ha dicho que es hora de que los pobres vuelvan a tener voz porque durante demasiado tiempo sus demandas no han sido escuchadas. Ante la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el domingo, Francisco ha recalcado la necesidad de una sincera acogida a los que llaman a las puertas de casa y del corazón, porque donde hay miedo al otro y desprecio de sus vidas es donde nace el rechazo. Esta tarde comienza en Madrid una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas con el lema Corrección Política, Libertades en Peligro. Quiere analizar la presencia del pensamiento católico en la opinión pública y el peligro que suponen para las libertades algunos extremismos e ideologías en la sociedad actual.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
La selección y el Kun Agüero, protagonistas del día.
El Kun Agüero, que como ha informado Catalunya Radio y amplía Elena Condis, podría tener que dejar el fútbol a raíz de la arritmia que sufrió. Fuentes cercanas al jugador confirman a la cadena COPE que va a dejar pasar unos meses para evaluar su estado físico y en febrero, el Kun Agüero decidirá si se retira o no del fútbol. Y la selección viaja esta tarde a Sevilla después de la victoria en Grecia, que nos ha colocado a un punto del Mundial. Nos basta el empate el domingo ante Suecia en la Cartuja, pero Luis Enrique ya advierte que irán a ganar e invoca el espíritu de la afición.
Yo recuerdo que de jugador nos clasificamos para un Mundial contra Dinamarca y no recuerdo un partido en mi carrera en el que una afición como la de Sevilla en el Sánchez Pizjuán nos llevara en volandas de aquella manera y convirtiera aquello en un infierno. Pues eso es lo que tiene que ser la Cartuja. Tiene que notarse que bota el estadio y consigamos la clasificación entre todos.
Hoy Malta-España sub-21 de clasificación para el europeo a las 9:45. En tenis juega Carlos Alcaraz las semifinales del Master sub-21 y se cierra el Mundial de Motos en Valencia con la retirada del mito Valentino Rossi.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara mateix ja 7 minuts per sobre de la una d'aquest divendres, portes del cap de setmana, 12 de novembre del 2021. Hem guanyat una mica de temperatura, fregant ja els 12 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que predominin els intervals ennuvolats al cel, tot i que s'obriran clars. Pel que fa a les temperatures, avui són lleugerament més altes, amb unes màximes de 18 graus a la Seu d'Urgell, de 17 a Lleida capital, de 16 a Tàrrega, de 15 a Balaguer i d'11 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà durant aquesta tarda en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem a Lleida els poc ennuvolats, amb intervals de núvols alts en general, tot i que a primeres hores tindrem alguns bancs de boira a la depressió central. Al Pirineu a la tarda quedaran cels ennuvolats i no es descarta alguna precipitació feble i dispersa al final del dia al vessant nord, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.800 o 2.000 metres. Per últim, les màximes seran de 19 graus a la Seu d'Urgell, de 17 a Lleida capital, de 16 a Tàrrega i a Balaguer i finalment de 13 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Ens acostem a buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
T'ho avançava fa uns minuts, Lleida recuperarà el 2022 l'aplec del Caragol després que la festa no s'hagi pogut celebrar els dos darrers anys per la pandèmia. La 41a edició tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 de maig i la voluntat de la Federació de Colles, la FECOLL, és que es desenvolupi amb la màxima normalitat possible atenent els requeriments sanitaris que puguin ser vigents en aquell moment. L'organització ha donat a conèixer les dates per facilitar que proveïdors i colles puguin començar a preparar la logística i infraestructura necessària. L'aplec reuneix 107 colles que sumen unes 13.500 persones. Es calcula que unes 200.000 persones passen pel recinte durant els 3 dies de la festa. Tot i això, hi ha 7 colles que esperen alguna vacant per poder-hi participar. I recorda també que l'IPC anual a Lleida i a l'Alt Pirineu puja un punt i mig a l'octubre i se situa al 6,2%. L'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i els combustibles són el grup que incrementa més els preus. De fet, per culpa d'aquests increments de preus, sobretot a l'electricitat, l'Agència Catalana de Consum ha rebut en 10 mesos del 2021 un total de 221 reclamacions de consumidors lleidatans contra companyies del sector elèctric, el doble que en tot l'any passat, l'any 2020. Les diferències per l'import facturat, les divergències contractuals i el preu aplicat són les principals queixes tramitades des de Lleida. Amb successos, un intern ha calat foc a la seva cel·la de la presó de Lleida i ha acabat a l'hospital. Els funcionaris han hagut d'extingir l'incendi al departament de règim tancat. L'han traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova, però poques hores després ja torna a estar a la presó de Ponent. Un centenar de ramaders de la Llet protesten al davant de la fàbrica Lactalis de Mollerussa. Reclamen al govern que vetllin perquè la indústria compleixi els contractes i es puguin cobrir els costos de producció. I la Paeria denuncia que veïns de Pardinyes van amenaçar dos regidors pel conflicte de l'alberg. Recordo que l'Ajuntament de Lleida està enrocat en construir un alberg, un macroalberg, un alberg de grans dimensions, en un solar que es preveia o estava previst que s'hi havia de construir una residència, que també és cert, no s'havia mogut ni una pedra perquè es construís. Hores d'ara, les posicions entre la plataforma en defensa de la residència i l'Ajuntament de Lleida són diametralment oposades. De fet, la plataforma ha recollit 5.361 signatures que s'han posicionat en contra d'aquest macroalberg que planteja l'Ajuntament de Lleida, però que han estat sistemàticament ignorades. De fet, el que fins l'estiu era soci de govern, el Comú de Lleida, ja va dir que aquesta solució de macroalberg no estava als seus plans i que, de fet, a d'altres llocs, que és a d'altres municipis, que ja s'havia fet, doncs s'ha deixat de fer anar perquè s'ha vist que no és la solució avui en dia, sinó que és fer diferents punts d'assistència en diferents punts de la ciutat. En fi, sigui com sigui, les posicions són aquestes, però l'Ajuntament ha dit que es farà sí o sí. Per tant, aquí s'acaba la taula de diàleg. Si ens hem de seure per dialogar, per a veure si ho fem o no ho fem, i l'Ajuntament et diu sí, ens asseiem, però que sàpiguis que l'alberg es farà sí o sí, s'ha acabat el diàleg. Jo almenys ho entenc així. No sé com ho entens tu. Explica-m'ho. El 664-526-180. 664-526-180 és el nostre número de WhatsApp. Pots enviar missatges de veu o missatges de text. Per cert, que amb Sanitat, Salut ha notificat 59 nous contagis per prova PCR a la província de Lleida i el Pla de Lleida passa a nivell molt alt de risc de rebrot després de sobrepassar ja els 200 punts d'aquest risc de rebrot, com anunciàvem ahir. Fem una pausa ràpida i parlem tot seguit de cinema, el divendres de cinema, la Laura González.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I això vol dir que tot seguit parlarem de cinema, el divendres de cine, com sempre, amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja estem a les portes d'un nou cap de setmana, fresqueta, per cert.
Sí, ja comença a fer rasqueta, ja.
Però tu ets persona de calor, o sigui, d'estiu o d'hivern, o de primavera, o de tardor?
Soc un animal adaptatiu. Ah, m'adapto a la temperatura que hi ha i me queixo poc, per lo que em podria queixar.
Et queixes poc.
Del temps me queixo poc, d'altres coses ja... Si eso, ja en parlarem, però bueno. Del temps que això poc. Soc una hater en molts camps, no?
Bueno.
Però la meteorologia m'és bastant indiferent.
Però si ets una persona adaptativa, va bé.
Sí, sí, però prefereixo tenir fred i poder-me tapar,
sí,
que no tenir calor i no poder-me arrencar la pell, perquè ja capes més no me'n queden.
Ahí estamos. Jo opino el mateix. És a dir, a l'hivern, vale, sí, fa molt fred i és incòmode i vas... ple de roba, val, però et tapes i ja està. A l'estiu jo arribo a un punt que ja no saps. O sigui, ja no saps què fer. Mira, et tombes i t'esperes que passi un mes. En fi. Escolta, què has vist aquesta setmana?
Pues he vist cosetes. Mira, he vist el documental, la sèrie de documentals de This is Pop, de Netflix, no sé si et sona.
This is...
A tu que t'agrada la música... de fet, he descobert a través d'aquests programes que Roxette, que sé que és un grup que t'agrada molt, són suecs. No ho sabia.
Com que no ho sabies?
No sabia que eren
suecs. Espera, que pari la màquina, que pari tot aquí. Però com pot ser? No, home.
Però jo tenia suecs als ABBA, amb un munt de grups de heavy metal, després, bueno, pues els productors suecs que són molt famosos, però claro. no tenia idea que Roxette eren també.
Després d'ABBA és el segon grup suec més venut i més escoltat de tot el món, el segon, eh?
Molt bé, molt bé. No, i com que sé que t'agraden, vaig veure el documental i vaig pensar en tu, vaig dir, li diré.
Ah.
El divendres li dic. Doncs bé, he vist més coses, però te les explico després, perquè avui volia començar fent un incís també amb que des d'aquesta setmana, des d'aquest dimarts, a la Filmoteca de Lleida, a la Filmoteca de Lleida han programat durant el novembre un cicle de cine de Kenji Mizoguchi, ¿vale? Que és un director japonès, bueno, de principis de segle, ¿eh? Vull dir, crec que la primera pel·lícula és del 51 o si fa o no fa,
no,
1951.
No m'ha sonat el nom, vull dir que em pots enganyar tranquil·lament.
Doncs bé, seran quatre pel·lícules. Jo només he vist la que faran aquest dilluns que ve, el dia 15, que són Los cuentos de la luna pàlida, ¿vale? Que la recomano bastant, és un clàssic del cine, tant pel que és la fotografia com pel que és la pel·lícula en si, no? Però bueno, aquest dimarts passat van fer La senyorita Oyu, també projectaran El intendente Sancho i La calle de la vergüenza, ¿vale? Que seran aquestes quatre pel·lícules del novembre de la Filmoteca de Lleida.
Uh-huh.
¿Vale? Que aquí hem d'agrair també que portin aquest tipus de programació, que sí que són pel·lícules clàssiques, però ostres, veure-les en pantalla gran té el seu què.
Sí,
jo la tinc en DVD, Los cuentos de la luna pàlida, però ja et dic, no és el mateix pantalla petita que pantalla gran,
no.
I més quan has de gaudir d'una bona fotografia.
Que això ho hem dit sempre, per molt grans que siguin les pantalles que tenim a casa, aviam, anar al cinema és una altra història, i ho serà sempre, que la gent ens estem tornant comodons i no hi anem tant, val, però que és una altra història, ho tinc claríssim.
Sí, vinc a dir-te també estrenes de la pantalla petita,
com
són les estrenes de Netflix. S'estrena avui, crec que s'estrena Alerta Roja, que és una pel·li d'acció amb Dwayne Johnson, amb el de Rock, amb la Gal Gadot, que és la Wonder Woman, i amb el Ryan Reynolds, que és el Deadpool, entre d'altres, bueno, és aquella cara, no?
Però Alerta Roja no és la del submarí del Denzel Washington?
No, ara és un thriller d'acció.
Ah.
L'Alerta Roja, aquella ja és vintage, aquella ja és per boomers, que li diuen, no? No. Bé, i què tenim també? I el dimecres estrena la nova temporada, que és la segona, de Tiger King, una sèrie que ens va captivar molts durant el confinament, no? Perquè vam començar a veure aquella sèrie rara que va sobre un senyor als Estats Units que crie tigres,
va,
perquè no entenguem.
Això tu, jo no la vaig començar a veure.
Vale, pues són documentals, no, que t'expliquen, pues bueno, a veure, jo crec que te mostren la part més bizarra de l'interior dels Estats Units i d'una societat en concret que és l'estadounidenca, però una societat estadounidenca una mica grillada, no? I a mi, per exemple, m'encanta veure aquestes coses.
Hi ha gent per tot.
I després tenim una estrena a Movistar que es diu Godzilla vs. Kong,
mare,
que és una pel·lícula que s'ha d'anar a veure en pantalla gran, però mira, ja la van treure fa temps, llavors pues te pots conformar amb veure-la a Movistar en pantalla petita. Però el que jo he vist aquesta setmana, que ha sigut tot un descobriment i que m'ha dit, escolta, fica't en alerta també amb les estrenes que fan a les plataformes, perquè hi ha coses molt interessants. Mira, t'explico. Jo he vist els tres primers capítols, bueno, els dos primers, no mentiré, n'hi ha tres ficats de moment, són d'aquestes que van ficant setmanalment, no sé si surt cada dissabte o així. Però bueno, he vist la sèrie Arcane a Netflix, ¿vale? Que és una sèrie d'animació. Ja ho saps que jo sempre que puc miro sèries d'animació. Mm-hmm. ¿Vale? De la mà de Riot Games, que són els creadors del famós videojoc League of Legends, no sé si els vostres fills, els vostres germans o vosaltres mateixos jugueu al League of Legends, doncs arriba aquesta sèrie que aprofundeix en el precari equilibri entre la rica ciutat de Piltover i la sòrdida i oprimida Zaun. ¿Vale? La tensió entre les dues ciutats està exacerbada, d'una banda, a causa de la creació a Piltover d'una cosa anomenada Hextech, ¿vale?, que permet a qualsevol controlar energia màgica, i per una altra banda tenim pues, una nova droga a Zaun anomenada Shimmer, que transforma els humans en monstres. ¿Vale? La rivalitat entre les dues ciutats doncs, dividirà les famílies i els amics, mentre Arcane dona vida a les relacions que moderen alguns dels famosos campions del videojoc de League of Legends. ¿Vale?
Vale.
Aquí lo dejo. L'animació està força bé, el guió està força bé, és entretingut, enganxe... Bé, Arcane, bé. Bueno. I és el que he vist aquesta setmana. Bueno, bueno, he acabat de veure també la sèrie Lock and Key, he vist això de This is Pop, doncs vaig veient cosetes.
Cosetes. Saps quina he començat?
Sí.
He començat perquè em quedi marcat allò de seguir viendo HBO Max... Porto, porto 10 minuts, eh? Bohemian Rhapsody.
Ah, vale. M'agrada. Okay, m'agrada una sèrie.
Però m'agradarà o no?
Sí, t'agradarà.
Vale.
Però, sin
però,
más,
però és aviam, és bastant real o no? Tu, si és que la vas anar a veure.
Jo la vaig anar a veure, jo no sóc especialment fan de Queen i m'ho vaig passar bé.
Vale,
però
sí,
que hi ha molts puristes de Queen, si ets un purista de Queen, doncs igual dius, no, això no, no sé què. Bueno, doncs jo què sé, cadascú lo seu.
Bueno,
no?
Però és que
jo
al
vaig al cine a veure cine.
És una pel·lícula.
I igual si el que m'expliquen és de veritat o no.
Molt bé, doncs apa, anem a les estrenes que tenim avui. 9 estrenes a la cartellera.
Sí, hi ha ritme. 6 de les quals són produccions made in Spain.
Ah, mira, imagina't.
Sí. Però bueno, començo, per exemple, amb l'estrena japonesa. Ja que veníem de parlar d'anime i de cinema d'animació i de sèries d'animació, pues bueno, arriba My Hero Academy Misión Mundial, que és la tercera pel·lícula de la sèrie d'anime My Hero Academy.
Un moment. Això és pel·lícula, el que dius tu, però hi ha una sèrie d'això, no?
Són uns còmics.
Però jo...
La sèrie no ho sé si n'hi ha.
Va, t'ho dic perquè jo em sembla que a casa els meus ho veuen, això, My Hero Academy.
Pues llavors segur que hi ha sèrie.
Ara no,
sí que hi ha còmics.
No m'agradaria posar la pota perquè tampoc hi estic molt atent perquè no entenc res. És curiós com et passa la edat de certes coses, eh? O sigui, jo de més jove potser m'hi enganxaria amb aquestes sèries, ara és que no em criden gens.
A mi tampoc, la veritat. O sigui, sí que miro sèries d'animació, però no d'aquest estil.
Claro. Saps? My Hero Academia, Misión Mundial del Héroe, de héroes.
De héroes, sí. Bueno, va sobre que el protagonista doncs, és perseguit per la policia, acusat d'assassinats en massa, i bueno, mentre la resta de superherois han d'enfrontar-se a un incident que afecta a tothom, pues ell ha de sortir d'aquest parany que li han fet, no? Que està perseguit per la poli, acusat de coses, tal. Ja et dic, és la tercera pel·lícula de la sèrie. Vinga, fica'm la música 2.
Va, ja veureu quin canvi. He de dir que jo la Laura avui la veig per una finestreta a la pantalla i és curiós... És que es transforma. Sonen aquestes...
T'havies oblidat de la meva cara.
No, bueno, sí, és veritat, això també. Però sonen aquestes melodies i et veig tancant els ulls i seguint amb la mà la música.
Sí. Ara me trobes a faltar, que ja fa més d'un any que no me veus.
Home, això sí, i les performances que muntaves aquí a l'estudi també. Però...
Claro. Pues mira, aquesta música que sentim ara és de l'any 1976, de la pel·lícula 900, dirigida per Bernardo Bertolucci, i la banda sonora és d'Ennio Morricone, perquè aquest dimecres, dia 10, Ennio Morricone hagués complert 93 anys,
no.
Que fa un any i poc més que ens va deixar. Doncs he volgut recordar-lo o celebrar la seva obra d'aquesta manera, ficant-vos avui músiques de Morricone. La següent que sentireu també, que la identificareu de seguida. Aquesta, perquè és una pel·lícula menys coneguda, és una pel·lícula del 76, la gent que li agrada Bertolucci i tal, pues la coneixerà, però hi haurà gent que, pues que no, que de l'any 76 no l'haurà vist aquesta pel·lícula. I bé, és una banda sonora de Morricone que en el seu moment va ser molt sonada, però que després pues bueno, ha ido decayendo, perquè el tio va anar fent hits, pues, llavors els que no obres una mica menys conegudes pues van quedar enrere. Vinga, us explico una mica la cartellera. Seguim amb estrenes estrangeres, ¿vale? Tenim Eiffel, que és una pel·li que ens arriba des de França. És un biopic romàntic dramatitzat sobre la figura del Gustave Eiffel, ¿vale? Havent finalitzat la seva col·laboració en l'Estàtua de la Llibertat, l'enginyer, l'Eiffel, està al cim de la seva carrera, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors el govern francès el pressiona per dissenyar una cosa espectacular per a l'exposició universal del 1899 a París. Ai, 1889,
sí,
a París.
Quatre dies.
Vale, però Eiffel, l'enginyer, no està interessat. Però de sobte tot canvia quan al seu camí es creua una misteriosa dona del seu passat i el foc de la seva passió prohibida doncs es reaviva, inspirant-li a canviar la imatge de París per sempre.
Sí, és que al final...
Una mica de drama el que va suposar la construcció de la Torre Eiffel.
Claro, vale? Però és que el món es mou per amor i passió, si es de fixes.
Ah,
amor i passió.
Bueno. Doncs sí. I ara ja me'n vaig a les estrenes Made in Spain, perquè l'altra estrena estrangera que tenim és un documental i me l'he deixat per l'últim quan us expliqui
bueno,
el documental.
A veure, Made in Spain.
Llavors, vinga, tenim Way Down.
Ah, o sigui, Made in Spain i és en anglès. Val, perfecte.
Vale, bueno, però és un thriller d'acció sobre atracaments. Amb el títol en anglès, perquè tot i que la dirigeix Jaume Balagueró, que és d'aquí, de casa, és una producció espanyola. Vale, però compta amb un repartiment de l'àmbit internacional amb actors com Freddie Highmore o Liam Cunningham, vale? Però també amb José Coronado o Luis Tosar.
Ah.
Així, és una producció, però això, que compta amb talent estranger, seguint una mica també la estela aquesta que ha fet Amenábar, no? Amb Los Otros, que va contractar Nicole Kidman, llavors els repartiments estrangers doncs, venen una mica al cine espanyol, també. Aquí, bueno, la llegenda explica que el Banc d'Espanya és inexpugnable i no es pot atracar. Vale, i això doncs, espanta el protagonista, que és un brillant i jove enginyer reclutat per esbrinar com accedir a l'interior del Banc d'Espanya. L'objectiu és un petit tresor que està dipositat al banc durant només 10 dies. Vale? Aquests 10 dies hauran de descobrir el secret de la càmera acorazada de la caixa, vale? I fer un plan, vale? I preparar l'assalt per robar aquell material. Vale? Això es dura a terme durant l'esperada final del Mundial de Futbol de Sud-àfrica. Anava a ficar aquí el guaca-guaca, però me l'havia salviat perquè el Morricone tiene más estilo. Vale. Llavors, però aprofiten el de chances de la final del Mundial.
Que li va anar molt a Espanya.
Per mantenir a la gent pues, allò, entretinguda a mirar el partit, mentre ells pues, van fent l'espoli del banco d'Espanya.
Bueno. Jo només dic que a veure com acabarà aquesta pel·lícula, perquè una cosa és tota la trama i després a veure què és el que van a robar. Que igual,
bueno, jo crec que el gènere, el thriller d'acció, no fa per Jaume Balagueró. Jo també un altre que li hauria de dir truca'm, que estàs una mica desinspirat, com a Ridley Scott. Ja. I així i els explicaria jo les meves idees terrorífiques.
Ai.
Doncs bé, què més tenim? Made in Spain, Pan de limón con semillas de amapola, drama familiar basat en la novel·la homònima de Cristina Campos, ¿vale? A Valldemossa, un petit poble a l'interior de Mallorca, Anna i Marina són dues germanes que van ser separades durant la seva adolescència i es troben de nou per a vendre una fleca que han heredat d'una misteriosa dona a la qual no coneixen, ¿vale? Les germanes són dues dones amb vides molt diferents, ¿vale? L'Anna doncs apenes ha sortit de la illa i segueix casada doncs amb un home amb un home d'allí, no? I la Marina viatja pel món treballant com a doctora per a una ONG. Llavors, mentre intenten descobrir el secret que tanca la seva enigmàtica herència d'aquesta dona que no coneixen, doncs l'Anna i la Marina hauran de fer front a vells conflictes familiars i intentar recuperar doncs, aquests anys perduts en els que, no sé si són 14 o 15 anys, en els que no s'han parlat, ¿vale? Uh-huh. És Pan de limón con semillas de amapola, ja us dic, és un drama familiar. Uh-huh. Què més tenim? Tenim una pel·li de producció catalana i en català, a una fotografia espectacular en blanc i negre, que es diu El ventre del mar. Vale? Ens ve donada per la mà d'Agustí Villaronga, que és el director d'Incerta Glòria, Pa Negre, El rei de l'Havana, totes aquestes pel·lícules que han guanyat premis Gaudí, han guanyat Goyas i tal, no? Doncs el film ens situa al juny del 1816, vale? La fragata Allianz de la Marina Francesa doncs en barranca davant de les costes de Senegal, vale? Com que els bots disponibles per a l'evacuació no són suficients per acollir a tots els tripulants, es construeix una precària embarcació en la qual obliguen a pujar a 147 homes, soldats, mariners, algun passatger i uns pocs oficials. El pla previst és que els bots remolquin la bassa fins a la riba, però el pànic i la confusió s'apoderen del comboi i tallen la soga de remolc, abandonant la bassa a la seva sort. La fam, la inclemència del mar, la bogeria i una lluita carnissada per la supervivència, doncs, desdiguen en aquesta bassa, bueno, desaten, no?, com qui diu, en aquesta bassa a la deriva. Bé. Què et sembla? El ventre del mar pinta molt bé, eh? Ja et dic.
Sí, no, bueno.
No fa per tu.
Bueno, mira, tu mira-li, ja m'ho dius.
Sí, la que t'explico ara sí que fa per tu, perquè és una comèdia familiar.
Ah, vinga.
Cuidado con lo que deseas. Y está dirigida por Fernando Colomo. Fernando Colomo es una persona, un director de cine, que está en actiu desde los años 70, para que nos entendamos, ¿vale? Últimamente ha hecho Poliamor para principiantes, que pensó que la va a ver el Ricardo.
A ver, yo la voy a ver y la verdad es que... Bueno, no, sí, está bien, pero son de aquellas pelis que, per desgracia, comencen más o menos bien, però clar, després és que per mi que no saben com acabar-les o jo que sé, i va caient el ritme de gags i de riure, eh? Però no està mal, ves? No està mal. És per veure una vegada, o dos.
Bueno, Fernando Colomo té el seu AVE pel·lícules com Tigres de Papel o, per exemple, la de l'Efecto Mariposa. Mm. No, sona?
Sí, però no l'he vist.
És un tio que va estar molt actiu als anys 90 i té 75 anys ja, eh? Vull dir, uh-huh. La comèdia pues va variant amb el temps. Pues bé, aquesta comèdia, Cuidado con lo que deseas, està protagonitzada per Dani Rovira i José Sacristán, ¿vale? Llavors, bueno, va sobre que una parella, una mare i una dona, decideixen passar el Nadal amb els seus fills petits en una cabana a la muntanya. L'avi, que es diu Benigno, que és el José Sacristán, està dotat de poders màgics, ¿vale? I pues, finalment els pot acompanyar al viatge, però els nens li roben una bola màgica que concedeix desitjos a qui la posseix. Ja et dic, és comèdia familiar.
Yeah.
Què més? Pues bueno, pues això, amb els seus desitjos i l'ajuda de la bola, els nens sense voler donen vida a uns ninots de neu sembrant el caos en el que anaven a ser unes afables vacances familiars.
Yeah.
Al tanto, perquè els ninots de neu, quan cobren vida, es nota, o sigui, semblen ninots de Pura Aventura, que se nota que hi ha la persona a sota.
Vale. Ara jo, el José Sacristán, amb poders, no me l'imagino, però vale, vinga, al final... No, perquè no ho sàpigui fer, sinó perquè com que l'has vist amb papers que són allunyats, molt allunyats del superheroi o de la persona amb poders... Però bueno, és igual. Escolta, és una nova experiència, va.
Bueno, és una comèdia familiar, ja et dic. Dani Rovira me penso que tirarà més de la pel·lícula del que us penseu. Però, bueno, vinga, fiquem, que ja ens estem acabant el programa, ja.
També t'agrada, eh?
Home, a mi tot el que és Morricone m'agrada.
Que t'ho veig, que t'ho veig.
No, perquè segur que l'ha identificat un munt de gent, no?
Jo sí, però no sé de quina pel·lícula. De quina?
Pues és més famosa la banda sonora que la pel·lícula. La pel·lícula és La Missió, amb Robert De Niro
sí?
I Jeremy Irons.
És veritat, és veritat.
Que estic jo veient. O sigui, l'altre dia estava mirant allà YouTube i vaig topar-me amb Jeremy Irons doblant a Scar a El Rei León, Jolín.
Ah.
Súper de por, sí, claro. Quin dolent més dolent. Jeremy Irons ho fa molt bé de dolent, per això.
Mm.
Doncs bé, què més? Seguim amb les estrenes Made in Spain, que tenim El rei de todo el mundo, que és una producció hispano-mexicana, de la mà del director Carlos Saura, que sempre ha vinculat molt, sempre ha estat molt vinculat a la música i a la dansa en les seves pel·lícules. ¿Vale? En aquest cas, es tracta d'una ficció coreogràfico-musical protagonitzada per quatre joves ballarins, que a estones us pot recordar una mica aquella sèrie dels 2000 anomenada Un paso adelante, ¿vale? I lo dejo.
Upa Dance.
Upa Dance, sí.
No era això?
Claro.
No ho sé,
sí,
és que
sí,
jo no
sí,
ho veia.
Correcte. Sí, sí. Ara va estar confonent també un altre programa que hi va haver, que era un reality concurs, que es deia Fama a bailar. Bueno, que jo vaig estar enganxada a la primera temporada. Sí, sí.
Jo no.
Sí, la primera temporada encara la vaig veure. Però bueno, El rei de todo el mundo, ja et dic, és una pel·lícula que barreja, pues, ja té una trama de ficció, però el moll de l'os de la pel·lícula són les coreografies i la història, perquè és una pel·lícula sobre una posada en escena d'una obra en coreografia.
Vale, fins, bueno. Fins aquí l'estrena de pel·lícules, ara anem als documentals, que la Laura me'ls farà en un minut.
Molt ràpid. Pues mira, tenim El sueño de Sigena. Juan, astrofísic, nascut a Villanueva de Sigena, vol veure complir el somni de la seva infància. Vale? Encoratjat pels seus records i la memòria dels seus avis, decideix emprendre el major projecte de la seva vida, embarcar-se en la recreació de la sala capitular del monestir de Sigena. Vale? És com una mena de viatge iniciàtic per al Juan. Vale? Després tenim La vida secreta de los árboles, que és un documental que ens arriba des d'Alemanya i que està basat en un llibre que quan va ser publicat doncs ja va entrar directament als bestsellers. El llibre és La vida oculta dels arbres, de l'any 2015, vale? I bueno, és ell, l'escriptor, que és Peter Wohlleben, doncs és un guarda forestal, vale? I que escriu vívidament sobre la seva experiència i sobre com els arbres poden comunicar-se entre ells, tesis que s'explora al llarg del documental, que està ple d'imatges evocadores i reals sobre la vida de la flora i la fauna al ecosistema dels boscos.
Mare de Déu, aquest darrer documental, eh? Ull, aquest documental, que potser d'imatges estarà molt bé, però pensava que em deies que havia aconseguit comunicar-se amb un arbre. I llavors ja...
Sí, potser aconseguim abans comunicar-nos amb els aliens que amb els arbres, eh?
Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, a més els arbres han d'estar molt enfadats amb l'espècie humana, o sigui que potser ens comuniquem amb ells i ens diuen coses que no volem escoltar, o sigui que... Bueno, en fi...
No, si estiguessin enfadats amb nosaltres, deixarien de donar fruits, això també t'ho dic.
Ja, també tens raó. Per cert, deu de ser molt lent aquest documental, eh? Perquè, clar, la vida d'un arbre jo ho veig amb una cosa molt lenta, molt lenta.
És contemplatiu.
Ja.
Però bueno, pinta bé, ja et dic. La fotografia,
per mi no.
Si us agrada la fotografia i això...
Sí, això sí.
...a la pantalla, doncs pues endavant.
Dic per mi no, perquè el problema que tinc és que em ve molta son i només em falta això, ja.
Sí, bueno. ja te vaig calant, jo.
Ja,
ens coneixem. Una duradeta de 90 minuts i si poden ser...
Ahí estamos. Jo sóc el fundador del Change.org, que les pel·lícules no duren més de 90 minuts. I ja està. I, bueno, en fi. Bueno, va, bromes a part, no? Que he vist pel·lis llargues que m'han agradat molt, ves? Però és veritat que hi ha dies de la setmana que t'asseus al sofà i jo no duro ni 10 minuts. I a tu també t'ha passat o et passarà? Tranquil·la, que ja arribaràs.
Depèn de la temàtica, ja m'adormo.
Veus? Ja, què te digo?
Com me fiquin molta llum a la pantalla, molt blanc i tal, jo se me cansen els ulls.
Ah, sí?
Necessito pel·lícules més fosques, amb més textura.
Vale, vale. Bueno, Laura González, divendres de cine. Estem a les portes d'un nou cap de setmana i si us animeu en el cinema, aquestes són les novetats, però que les que vam dir la setmana passada, alguna encara hi és, eh? Per tant, tot és buscar-ho. Laura, una abraçada.
Vinga, bon cap de setmana.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja fem camí cap a les 2 de la tarda. Ara comença l'Espai Groc, que és aquesta tertúlia de cultura, d'espectacles, de música, de bueno, de tot això. Anava a dir de cultura 2 vegades. Pues sí, de cultura 2 vegades, que t'acompanya des de fa moltes temporades, eh? Els divendres, camí cap a les 2. Avui està amb nosaltres, des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, com esteu?
Molt bé. Escolta, encantat de tornar-te a veure per aquí.
Sí, jo també estic molt contenta. La Puri em va dir avui no podia i molt contenta de tornar amb vosaltres.
Bueno, veus, jo he dit de veure't per aquí, jo la veig a través d'una pantalla, ells a mi no em veuen, que no tinc càmera. A ti, així també salvaguardo el tema de la pandèmia i aquest augment de pes i aquestes històries, eh? En fi. Maribel Tos, directora del CaixaForum, què tal, bon dia?
Bon dia a tots i a totes i encantada, Roser, de tornar a compartir aquesta estoneta amb tu.
Clar que
igualment,
sí.
Maribel.
I també està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Doncs mira, ens quedem a la biblioteca, a la Rambla d'Aragó de Lleida, amb aquest edifici magnífic i majestuós, com és l'antiga maternitat, la que sempre us dic que hi podeu... No que podeu, que hi heu d'anar. Que sí, que pots tenir el carnet de la biblioteca, però per entrar no et cal, per tant, que s'ha de visitar. Antònia Capdevila, com se presenta aquesta propera setmana a la biblioteca?
Bé, molt bé. La veritat és que continuem amb una programació molt àmplia d'activitats. Estem recuperant moltes de les activitats que vam deixar ajornades d'alguna forma amb tot el tema de la pandèmia. Inclús, a vegades, la sensació que tenim potser és que ens hem agafat massa carrerilla, perquè bé, les coses tampoc estan tan clares. Però sí. Bé, contents perquè, d'alguna forma, estem recuperant. Aquesta setmana vam tenir l'hora del conte i des de que l'hem començat aquest curs he de dir que tenim sempre totes les places plenes, que la gent ve molt a gust, que disfruta moltíssim. I bé, per exemple, la setmana que ve tenim una hora del conte, que és aquest pla d'activitats que fem de forma col·laborativa amb la Biblioteca de Pardinyes i la Biblioteca de Sucs, i nosaltres també ja tenim totes les places exaurides.
Molt
o sigui
bé.
Que bé, veiem a la gent amb ganes de tornar a reprendre activitats i de tornar a participar.
Clar.
I res, i mira, nosaltres, per exemple, per demà, el dia dissabte, dia 13, tenim una activitat que ens fa molta il·lusió, perquè més creiem que omple un buit que nosaltres teníem i que a molts llocs ja està, que és, en diem Terra de Ningú, que són les propostes per a fer el trànsit de la literatura juvenil cap a la literatura adulta. Hi ha molts nanos que són grans lectors de novel·la juvenil, que mentre han sigut petits i mentre són adolescents són grans lectors, i arriba un punt que la novel·la juvenil ja se'ls queda curta i no saben com fer el pas o no acaben de trobar el que els enganxi per fer el pas de la literatura d'adults, diguéssim, no? La literatura que ja no està pensada només per a joves. Llavors nosaltres hem comptat amb el suport d'una noia que es diu Edna Miró, que ha sigut una col·laboradora de la biblioteca a l'Espai Pòquer de Llibres, és una noia que es dedica a escriure, és una gran lectora, i ella, juntament amb la responsable de l'àrea infantil i juvenil, han fet una selecció d'obres per a fer aquest pas, no? Per a fer aquest pas de Terra de Ningú. Demà fem la presentació, la Edna ens explicarà com ella va fer el pas i per què ha triat les obres que ha triat, i amb la Jose establiran doncs, una mica aquest diàleg per a transmetre als nanos què poden llegir.
Que bé.
Una vegada acabat amb lo de juvenil. Pensem que pot tindre molt bona sortida, ara de cara als Nadals, aquells moments que dius ja no vull llegir el llibre obligatori, ja no vull, no vull passar tantes rades a la tele, bueno, esperem, és aquestes Home. Feines que fem pensant que són de llarg recorregut.
Mira,
i de coseta a coseta.
Antònia, només que aconseguiu que una persona es desenganxi de la pantalla una hora al dia, jo crec que feina ben feta, perquè ja comença a ser una plaga, això,
Sí, no, i t'ho dic, són aquestes coses que ens plantegem d'un amunt, O sigui, la prescripció que fan a la sala infantil i juvenil és pràcticament d'un a un. La
Molt
persona
bé.
Que ve, fer-li la proposta, i ara, a més, doncs seran uns llibres que estaran tindran un espai concret a dintre de la sala i, a més, tindran una senyalització. O sigui, dintre d'un any ja et direm a veure com funciona, però tenim la sensació de que hem fet una bona aposta.
Molt bé.
I després també només recordo això, que continuem amb els tallers d'habilitats digitals. Aquesta setmana hem fet un taller d'iniciació a mòbils i la setmana que ve fem un taller d'iniciació a navegar per internet.
Molt bé.
Després en tenim un altre de com fer tràmits en línia. Bueno, tenim tota una programació d'aquí fins a abans de les vacances de Nadal, que són tallers de dos sessions, dimarts i dijous al matí, i són amb diferents temes. Llavors, per totes aquestes persones que d'alguna forma hi ha encara aquestes mancances a l'hora de dir, doncs mai de baixar el certificat digital de salut i no sé com fer-ho. Bueno, doncs en aquests tallers et donem una mica les eines, ja doncs, bueno, amb professorat que et dona una mica les eines i la manera i t'ajuda a d'alguna forma ser autònom amb aquest tipus de tràmits.
No, aquests dels tràmits en línia ja t'asseguro jo que tindran èxit, perquè és que hasta jo m'hi apuntaria.
No, perquè és que ens trobem amb tot, perquè ara et diuen això, necessites el certificat Covid, bueno, i com el fai? No, pel mòbil, bueno, és que no tothom sap baixar-se un certificat
Covid. No, i tant. Mira, ara em vaig instal·lar un certificat digital jo, i sí, està molt fàcil i t'ho donen molt mastegat, però sempre hi ha algun pas que no acaba de funcionar com ha de funcionar, i bueno, perquè un al final porta molts anys esbarallant-se amb ordinadors, però bueno, Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs.
És aquella cosa que acabem tots els que tenim fills una certa edat, demanant-los quan venen a casa a dinar.
Sí, sí,
escolta,
bueno,
ajudem a fer això.
No, no, jo sóc el servei tècnic de tota la família, ho tinc clar, això, eh? Però ja fa anys que ho feia, això. Molt bé, Antònia Capdevila, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Són aquests papers que tens assumits i que, i, bueno, que sí, que tens assumits. És allò, treballar de dilluns a divendres, dissabte i diumenge. Quan vas a casa dels pares, doncs toqui aquestes històries. Escolta, que fa un parell de setmanes va estar amb nosaltres el Josep Ramon Jové, ja saps que és l'organitzador del Jazz Tardor, que aquest any arriba a la 28a edició d'aquest festival de jazz de Lleida, i que avui ja vam dir que el tornaríem a convidar perquè el programa de Jazz Tardor segueix en van. I aquest diumenge, de fet, tenim programa del Jazz Tardor, però més amb un lloc interessant, que és a la Universitat de Lleida, i arriben de Black Art Jazz Collective. Josep Ramon Jové, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, aquí, doncs, treballant en el festival i tirant endavant.
Clar.
La música.
Escolta, aquest diumenge a 9:45 de la nit, on portes el jazz a Lleida? En quina sala?
Bé, doncs anem a la sala d'actes de l'edifici de rectorat de la Universitat de Lleida. Anem amb una formació molt interessant, el Black Art Jazz Collective, i bé, bueno, és un espai que ja coneixem, perquè fora del festival normalment un cop o dos a l'any fem concerts de jazz, o sigui que sabem que sona bé i que funciona perfectament per fer el concert.
Hi ha una sala a Lleida que suposo que trobes a faltar, a hores d'ara?
Sí, no, el festival, evidentment, el seu espai natural, el seu espai més habitual és el Cafè del Teatre, i esperem, doncs, que aviat, que el Jazz Tardor pugui tornar aviat al Cafè del Teatre.
Escolta, explica'ns, The Black Art Jazz Collective.
Bé, és una formació que inclou alguns dels millors músics de jazz de l'actualitat a nivell internacional. Hi ha, per exemple, el trompetista Jeremy Pelt, hi ha el baterista Jonathan Blake, bé, hi ha un seguit de músics que representen el bo i millor del jazz que es fa avui en dia, amb una proposta que és superinteressant perquè apunta cap al futur. És una proposta, doncs, que deixa entreveure el que seran les tendències del jazz dels propers anys, i a més de la mà de grandíssims músics americans.
Molt bé. Doncs feu una búsqueda, Jazz Tardor, us sortirà la web de quadrantcorner.com/Jazz Tardor, allí ho teniu, però escolta, els buscadors, fica Jazz Tardor i ja us sortirà, i allí, des d'allí, podeu comprar les entrades. Serà aquest diumenge a la Universitat de Lleida, a la sala del rectorat, a la sala d'actes, a 9:45. És una proposta interessant, molt interessant, i a més, doncs mira, el lloc és diferent. És una experiència nova. Josep Ramon, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. La setmana vinent tornem a parlar, que el Jazz Tardor segueix,
Sí, Ricard, gràcies a vosaltres, i bé, parlem aviat i us explico com va tot.
Clar que sí, cuida't força, una abraçada.
Gràcies, igualment. Adéu, adéu.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Va, que marxem cap al carrer Blondel, que li he de preguntar a la Maribel com estan les obres del Museu del Prado. Estan ben cuidades? Estan ben visitades?
Estan molt ben cuidades, gràcies. Gràcies, Ricard, per preocupar-te en un divendres més, però sí, francament, estan molt ben cuidades. Val a dir que durant tota la setmana el públic de la ciutat de Lleida, doncs, ens visita, però també estem atenent molts grups escolars, no? Estem oferint, doncs, visites guiades, adaptades, doncs, als diversos nivells, i la veritat és que estem molt contents de la confiança que els alumnes i el professorat de Lleida Ciutat i també del territori ens fan, doncs, en aquesta magnífica exposició que tenim, doncs, fins al dia 30 de gener, no? Recordar una vegada més que estem oberts tots els dies de la setmana, i que
demà dissabte, com és habitual, a 6:45 oferirem doncs, la visita guiada adreçada al públic general i, per tant, doncs, els radioients que ara ens estiguin acompanyant i estiguin interessats en fer-la, els pregaria doncs, que s'afanyessin. Sí. Per què? Perquè gairebé doncs, ja tenim doncs, les entrades, com aquell que diu, a punt d'exaurir-se. I de cara a diumenge, aquest diumenge 14 de novembre, a les 12 del migdia tenim una visita guiada programada, millor dit, una visita guiada adreçada al públic familiar, concretament doncs, amb aquelles famílies que tenen nens i nenes a partir de 8 anys en endavant. I a les 12 del migdia, puntualment, els oferirem doncs, un viatge per l'Olimp a través d'aquestes 43 obres que tenim doncs, la sort de Caixa Fòrum Lleida d'exposar-les, no? I bé, bueno, si em permets, ja anem ja una mica de cara
a les activitats.
A la setmana. Uh-huh. Ja entrenant la setmana, doncs, podem dir doncs, que oferim una setmana de cine, o si més no, doncs, plena de cine, no? A Caixa Fòrum Lleida, una mica doncs, fent honor als seus orígens, no? Recordem que Caixa Fòrum Lleida està ubicat a l'Avinguda de Blondel número 3, a l'antic Cine Vinyes, un cine que es va obrir doncs, l'any 1919 i que el mateix Ricard Vinyes, que estava de gira per París, doncs, va venir a Lleida per a inaugurar doncs, el Cine Vinyes. Potser aquesta història alguns dels nostres oients doncs, la coneixen. No? Però bé, com et deia, no? Doncs tenim doncs, una setmana en la qual doncs, el cine serà el principal doncs, protagonista de la setmana. Així, doncs, el dilluns, dia 15 de novembre, a les 7 de la tarda, projectarem la pel·lícula japonesa Cuentos de la Luna Pàlida, que forma part del cicle doncs, de la Filmoteca, que estem duent a terme aquests dilluns, tots els dilluns de novembre a les 7 del vespre. Ja si anem doncs, de cara a dimarts, Caixa Fòrum Lleida, un any més es suma doncs, a la mostra de cine espiritual que es du a terme en diversos indrets doncs, de Catalunya i que es durà a terme doncs, des del dia 15 de novembre fins al dia 30 de novembre i que a Caixa Fòrum Lleida es traduirà doncs, en dues projeccions. Com us deia, doncs, dimarts 16 de novembre projectarem la pel·lícula The Farewell, en la qual una jove nord-americana, filla d'emigrants xinesos, farà un viatge al seu país natal per enfrontar-se una mica doncs, amb les seves expectatives familiars i descobrir quines són les seves verdaderes arrels. No? Val a dir que aquesta projecció que durem a terme el dia 16 de novembre a les 6 de la tarda comptarem amb l'assistència del doctor Vinyes, exrector de la Universitat de Lleida, el qual doncs, ens presentarà la projecció i a l'acabar dinamitzarà el col·loqui pertinent amb el públic assistent. No?
Que bé.
I bé, de cara a dimecres, a les 10:30 del matí, continuarem doncs, amb el cicle Matinals de Cinema. En aquesta ocasió doncs, projectarem la pel·lícula Adam, en la qual doncs, descobrirem com una dona marroquí que regenta una petita pastisseria a casa seva rep l'arribada d'una jove embarassada que busca feina i un lloc per viure. No? I descobrirem doncs, com fan front les dues dones doncs, amb aquesta nova situació. No?
Ja sabeu com em fascina a mi això del matinal de cinema. Jo perquè no puc, però em fascina, perquè estem tan acostumats a anar al cine al vespre, tarda vespre, que això del matinal de cine del Caixa Fòrum, de veritat que em fascina. I, a més, fixeu-vos que fa molts anys que ho feu, per tant, és que sí. Això agrada.
És així. És un cicle doncs, que té una llarga trajectòria històrica i que té doncs, el seu públic. Quin públic ens acompanya una vegada al mes, el dimecres al matí a les 10:30? Pues és un públic molt variat, no? Uh-huh. Des de persones grans que estan jubilades hasta fins i tot doncs, persones que el seu horari laboral no és de matí, sinó que és de tarda.
Sí, sí, sí.
I puntualment també ens acompanyen alguns estudiants universitaris que pel tipus doncs, de projecció, el tipus de pel·lícula, doncs, estàs interessats doncs, en veure-la en pantalla gran. No? I a més, és un programa que contem doncs amb un convidat, per dir-ho d'alguna manera, excepcional, que és en Marcelí Borrell, no? El qual, doncs, Marcelí Borrell és crític de cinema i pedagog, el qual doncs ens fa una presentació abans de la projecció de la pel·lícula i a l'acabar en dinamitza doncs el col·loqui pertinent.
Tot això ho teniu i més a caixaforum.org/Lleida, caixaforum.org/Lleida. Hi ha una activitat que he vist per d'aquí dues setmanes que m'ha fet tilín, ja t'ho dic, Maribel, ja et demanaré, més informació.
Aquí estaré per poder doncs, detallar-vos tot el que vosaltres quereu convenir.
Hi ha moltes activitats del CaixaForum que em fan tilín a mi, eh? En fi, caixaforum.org/Lleida. Gràcies, Maribel.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Roser Gord, des de l'Auditori Municipal Enric Granados, que no sé si t'hi trobes ara físicament.
Sí, ara hi soc, físicament. Jo treballo presencialment des de fa mesos ja, sí, sí.
Ara jo ja m'he posat on no em demanen, però mira, són aquestes coses del directe. Preguntes, però tu contesta el que vulguis, eh? No... Però sí. Escolta, la veritat és que això de teletreballar, doncs, evidentment, segons quines situacions, anava bé, però en el lloc de treball, això de sortir de casa també té la seva gràcia, eh?
Sí, almenys personalment opino que sí. Per mi era molt important. Amb pic ens van deixar sortir
amb seguretat,
de casa.
Amb seguretat, evidentment.
Jo vaig intentar sempre anar-hi presencialment. He intentat. Per mi és bàsic. Alçar-te al matí, tenir un objectiu, sortir de casa, arreglar...
Sí, és molt necessari.
Sí.
És molt necessari. Ho comparteixo totalment, Roser. Explica'm, perquè teniu coses força maques, eh?
Sí, mira, el mes de novembre, com passarà el mes de desembre, ve carregat de concerts. De fet, des d'ara fins a finals de novembre ens queden 5 concerts. 5 concerts per mes, són molts concerts.
Clar.
El proper, el més proper del que et parlaria jo ara, Ricard, és aquest diumenge, el dia 14 de novembre, a les 7 de la tarda, la banda sinfònica Unió Musical de Lleida, capitanejada, com sempre, per el seu director, Esteve Espinosa, ens ofereix un concert que realment és molt bonic, molt especial i molt popular, no serà? Són les danses sinfòniques del West Side Story. Qui no coneix aquest musical o l'ha escoltat, n'ha sentit a parlar o ha vist la versió cinematogràfica. I ens oferiran un repertori que s'acosta molt a tot el que és els sons, la música de Llatinoamèrica, mambos, cha-cha-chas, rumba, tango... I tot el repertori en si, a part de les danses sinfòniques, que d'aquí ve el títol del concert, també oferirà, entre altres, per exemple, una obra de Piazzolla, Libertango, que va ser com un pas més dintre del tango convencional, d'acord? I hi ha una experimentació. També compositors nord-americans com Bernstein, com Sondheim, que els hem sentit per tants musicals, aquí seran molt importants també, sobretot perquè... Leonard Bernstein crea la West Side Story, les composicions, ha ajudat també, les crea en col·laboració amb d'altres, entre ells Sondheim. I, clar, això va ser mundialment conegut gràcies a la versió cinematogràfica de l'any 1961. Qui no recorda a Natalie Wood fent de Maria o a Rita Moreno fent d'Anita... d'acord? I per això es van estendre d'una manera mundialment i són mundialment famoses, per això que molta gent vindrà absolutament encarada a escoltar aquestes composicions, no?
Si és que, Roser, tot el que té a veure amb la gran pantalla té un èxit sempre aclaparador, eh? Sempre, ho he vist sempre a l'auditori, i aquest no és una excepció perquè m'acabo de connectar i, home, queden 4 entrades, no, en queden una mica més de 4, però no gaire més, eh? Per tant, la temporada Lleida.cat, agafeu ja les entrades, ja.
Sí, perquè a més també passa que la banda sinfònica Unió Musical de Lleida, la BESUM, té un públic molt fidel.
Clar.
Un públic que també de la ciutat com de tot el territori, de pobles, etc. I la veritat és que tot ajuda, tant ells com el que ens interpretaran, no? I la veritat que, clar, tu sents parlar de West Side Story, és el que tu deies, Ricard. Clar, aquest espectacle es va estrenar a Broadway l'any 1957, però evidentment el boom va ser gràcies a la pel·lícula. Aquesta pel·lícula, qui no l'ha vist tota, almenys ha vist algun tros, alguna cançó.
Sí.
A més, és d'aquest estil de música que aquí l'auditori, és a dir, malgrat que estem tots sentats, se te'n van les cames
i
el cos.
Sí, sí, sí. És un problema mantenir la gent asseguda, però escolta, si s'aixequen una mica no passa res.
No, tampoc.
El West Side Story, que arriba a les 7 de la tarda el diumenge. A la temporada Lleida.cat teniu tota la informació i la compra d'entrades, que queden molt poques, eh? Per tant, no d'aquí mitja hora. Ara, compra ara, la temporada Lleida.cat. Molt bé, Roser, què més m'expliques?
Doncs, per exemple, això ja t'ho explicarem més en profunditat la propera setmana, però també el dia 21, també us el marqueu ja al calendari, 21 de novembre, que és un diumenge a les 7 de la tarda, en aquest cas, la banda municipal de Lleida ens oferirà, com sempre, el concert de Santa Cecília, les set edats, que on sempre commemorem aquesta festivitat, no? I aquest concert, a part de ser molt especial, perquè hi ha corals del territori, una soprano, Lluïsa Piñero, com sempre comandats per Amadeu Urrea, el director de la banda, doncs entre el repertori de les set edats també ens oferirà l'estrena a Lleida de les càrregues 1 d'octubre, del mestre Jordi Cervelló. Per tant, és important venir. Serà molt, molt, molt interessant
doncs
també escoltar-ho.
M'ho expliques la setmana vinent, Rosa, que sona
correcte,
molt bé. Eh? Roser Gord, Antònia Capdevila i Maribel Tos, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bon cap de setmana.
Igualment, bon gràcies.
I encara t'explico abans d'arribar a les dues que avui hi ha l'acte de lliurament dels Premis Literaris 2021, el Josep Vallverdú, la 38a edició i la 26a del Premi de Poesia Màrius Torres. Serà avui, serà la setmana vinent, divendres a les 7 de la tarda al Mercat del Pla. Divendres vinent, eh? Per tant, t'ho tornaré a recordar, però t'ho dic perquè si ja et vols fer agenda, divendres vinent, d'aquí una setmana, hi ha l'entrega del lliurament de Premis de Literatura 2021, Josep Vallverdú, que és la 38a edició, i el Màrius Torres, la 26a edició, Premi de Poesia. Ho faran al Mercat del Pla a les 7 de la tarda, divendres 19 a les 19 hores. Mira que bé, que bé. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les 2 de la tarda, que ha estat un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio, i tornem dilluns a partir de les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar un bon divendres i aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssima. I recorda, escolta, distància, mascareta, el sentit comú, de veritat, que sí, que les xifres potser no són tan bones com ens agradarien, però amb una mica de sentit comú no passa res i les hem de baixar. Una abraçada.